Al migdia, al Mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Càritas Catalunya ha valorat positivament l'aprovació de l'ingrés mínim vital, un pas decisiu, segons l'entitat catòlica, en la lluita contra la pobresa severa. En un comunicat afirma que aquesta era una mesura demanada des de feia anys i que es dignifica i se'ns acosta així a la mitjana europea de protecció social. Avui dedicarem la taula de testimonis a la jornada Pro Orantibus que se celebra aquest diumenge amb el lema Amb Maria en el cor de l'Església. Amb aquest motiu ens acompanyarà uns minuts Lucía Caram, dominica de vida contemplativa i compromesa alhora en l'acció social. I presentarem el documental Església Confinada, una producció que mostra l'activitat de l'Església en temps de confinament. Serà amb nosaltres la seva directora, Laura Mor. Això i una miqueta més us acompanyarà fins que siguin gaire bé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Taula de testimonis. L'Església celebra aquest diumenge, festa de la Santíssima Trinitat, la jornada Pro Orantibus, enguany amb el lema Amb Maria en el cor de l'Església. És un dia dedicat a la vida contemplativa, als monestirs on comunitats masculines i femenines preguen i alhora treballen i projecten la seva vida interior al món. És per això que volem comptar avui amb un testimoni molt especial, el de la religiosa dominica Lucía Caram. Sor Lucía Caram, bona tarda, benvinguda al Mirall.
Bona tarda.
Vostè de vegades defineix la vida contemplativa dient que està connectada al món. Què ens vol dir amb això? Quin estil de vida implica aquesta vida contemplativa connectada al món i què vol dir contemplar?
Per mi la vida contemplativa no pot ser d'una altra manera que una vida connectada al món i, a més, al cor del món. Podríem dir que és una comunicació cordial, una comunicació de cor a cor. La vida contemplativa se situa en lo més essencial de la vida de l'Església i de la vida de l'Evangeli, que és el intentar contemplar el món, la història i les persones com les contemplava Jesús, contemplar-les amb els seus mateixos sentiments. La vida contemplativa va molt més enllà de lo institucional, de lo establert, d'una opció de vida amb unes normes i amb uns cànons. És un estil de vida, que és l'estil de vida que va assumir Jesús i que en la nostra història afavoreix que hi hagi un grup d'homes i dones que puguin tenir com a prioritat central ser testimonis de Déu en el cor del món. Però per ser testimonis de Déu en el cor del món i per ser creïbles, es necessita mantenir una sintonia cordial amb les persones i amb la història. No entenc la vida contemplativa si no és des de la contemplació de la història, de la vida de les persones, des del cor de Déu. Com contemplaria Jesús? Com s'acostaria Jesús? Com pensaria Jesús? Com estimaria Jesús? Celebrar la jornada Pro Orantibus ens hauria de fer reflexionar als contemplatius i a les contemplatives que si no contemplen amb els mateixos sentiments de Jesús, estem traicionant a la nostra vocació. I les formes esdevenen totalment secundàries. Lo important és tenir la proximitat a Déu en el cor de la pregària i a Déu en el cor de la nostra història.
Com ha viscut vostè, Sor Lucía Caram, fins ara aquest temps de pandèmia, tant al monestir de Santa Clara de Manresa, on viu, com en els seus importants projectes socials?
La situació de la pandèmia m'ha portat de nou a viure enclaustrada, però d'una manera molt diferent. La meva comunitat és una comunitat que són germanes gran i que hi ha un factor de risc important. Quan va començar la pandèmia, la comunitat hi havia acollida 4 persones de África i d'Amèrica, de Venezuela. Quan va començar la pandèmia estaven dintre i es van quedar dintre. I l'única que va quedar fora vaig ser jo, que estic vivint en el que és el meu despatx, en la casa de la infància, porta a porta del convent, en la tercera planta. La meva comunicació amb les monges, primer de tot, és cordial i des de la pregària. Fem recreació a través dels mitjans com de la pantalla i algun dia en alguna sala gran en la que podem guardar els metres de distància, perquè precisament la meva contemplació de la història i l'opció que hem fet com a comunitat ha sigut la d'acompanyar una fundació que en aquest temps de pandèmia s'ha vist desbordada. Mentre en l'hospital es lluitava molt per la vida de la gent, a nosaltres es creixia de forma increïble fins a multiplicar per 3 el número de persones en el banc dels aliments. Per tant, la meva situació en temps de pandèmia, el meu confinament, ha sigut un confinament de servei que he pogut viure gràcies al suport de la meva comunitat, que ho ha permès per poder estar en la trinxera, en primera línia, acompanyant a les persones, consolant, intentant guarir ferides. I, per tant, he pogut ser testimoni de primera línia de lo que està suposant aquest Covid. Això em portava cada dia al tornar de la plataforma dels aliments i dels projectes, a portar-lo d'una manera cansada, confiada, amb les forces esgotades, a Déu, al Déu de la vida, perquè sigui ell el que ens doni força i ens doni llum per poder reconduir aquesta situació, per poder acollir, perquè realment no quede ningú fora.
El Banc d'Aliments de Manresa, el grup de diàleg interreligiós i sobretot el programa Invulnerables, com també altres accions concretes, formen part del seu treball al servei dels pobres i dels necessitats. Sor Lucía Caram, quines prioritats està gestionant vostè ara mateix, sobretot de cara a la crisi que ens ve a sobre? I finalment, com viu Sor Lucía? Li faig una doble pregunta. L'Evangeli en el seu present.
Són molts els projectes que tenim entre mans. Acollir els més pobres i practicar la proximitat ens fa obrir els ulls i disposar el cor, i quan ho fem no podem mirar per un altre lloc. De cop i volta ens hem trobat que quan ja pensaven que en el Banc dels Aliments podien començar a continuar treballant per transformar la vida de la gent i no només donar de menjar, ha vingut aquesta crisi tan bèstia que ens ha fet tornar al començament acompanyant a la gent en aquesta nova situació. L'experiència va ser una experiència, malgrat la situació pasqual, de comunicació enmig d'aquest temps de Pasqua que van estar vivint, en el que el grup de diàleg interreligiós, que és un grup en el que hem decidit caminar plegats per fer aquestes relacions humanes des de l'experiència de Déu més humanes i humanitzadores, ha sigut reconfortant. Per exemple, la comunitat dels mormons de Manresa es van solidaritzar amb nosaltres, es van mobilitzar, i és una de les comunitats religioses que més ens va ajudar en aquest cas i en aquest temps. No només és el tema de reunir-nos per pregar i per dialogar, sinó que es van solidaritzar amb la nostra fundació i ens van fer arribar ajudes importants. Hi ha hagut moments molt significatius i emocionants quan em vaig rebre una trucada de l'Església Evangèlica Pentecostal de Ghana, de Manresa, en la que els cristians de Ghana que preguen a Manresa van fer una col·lecta perquè puguem continuar acollint a la gent. Els pobres més pobres van manifestar una generositat impressionant. Això vol dir que realment, com a grup de diàleg religiós, estem funcionant i estem dialogant, no? Sense demanar res, hem entrat tots en sintonia, no? Tenim altres projectes, evidentment, a més del Banc dels Aliments, hem tingut que fer l'acompanyament a les persones dels 22 pisos que tenim en la Fundació, als nois i noies que tenim a la residència, a l'alberg. No ha estat fàcil, però la resposta d'ells va ser molt generosa i han viscut la quarantena i aquest confinament amb moltíssima responsabilitat i esperit de col·laboració. Per tant, doncs són projectes que ens fan adonar-nos de que hi ha una maduresa en la gent i això ens permet continuar creixent i donant resposta. Just enmig de la pandèmia va sortir el meu llibre Invulnerables, en plataforma editorial, en la que recull tot el relat de les històries, els rostres de moltes famílies que estem acompanyant en el programa Invulnerables que tenim conjuntament amb la Fundació La Caixa. Va ser com un llibre que tenia que presentar-se durant aquest temps, que no va ser possible, però que va fer possible que fos d'una altra manera. Tenir temps per poder madurar i reelegir i adonar-nos que estem treballant amb persones, amb històries dramàtiques de gent que lluita a mort per la vida. Bueno, pues ara la prioritat és continuar fent això que fem des de fa temps. Escoltar, un pas més des de la vida contemplativa, auscultar el cor de la gent, intentar no dar respostes prefabricades, sinó intentar donar resposta al que cadascú necessita en cada moment. I en aquest moment ressona amb molta força la invitació de les bodes de Caná, no? No tenen vi. Bueno, pues ara la invitació és no tenen menjar. La nostra força és saber que si el demanem a Jesús, Jesús ens dona força i anem aconseguint el menjar per donar a aquells que no tenen, no? I entenem què passa i hem viscut i hem experimentat això de la multiplicació dels pans i dels peixos, el gran miracle del compartir i de preguntar-nos uns a altres davant d'aquesta situació i tu què tens i què pots aportar, no? I el pa és per tot i per partir-lo i per repartir-lo. Per tant, tenim moltes forces. Evidentment, ens agradaria crear llocs de treball i que la gent pugui tornar a una vida totalment integrada i realitzant-se com a persones plenament. Hem tingut que tornar a lo més bàsic, donar de menjar, no renunciem a l'altre. Estem buscant llocs de treball, estem promovent que la gent continuï en formació i estem movent cel i terra perquè tots els ciutadans, fins i tot els més pobres, sobretot, puguin exercir de ciutadans, de persones i veure respectat els seus drets. Això té una força impressionant quan cada dia pots portar-lo a la pregària i demanar al Déu de la vida que sigui la vida dels més pobres.
Avui hem parlat amb Sor Lucía Caram, monja dominica, ben coneguda pels seus projectes socials. Quin missatge d'esperança i de fe podem oferir als cristians després d'aquesta Quaresma i d'aquesta Pasqua tan diferents que hem viscut?
El missatge d'aquest temps de quarantena, de Quaresma i de Pasqua potser el vaig trobar en dues imatges que circulaven per les xarxes socials en aquests dies. Un, abans de la Setmana Santa, el Papa Francesc en una plaça de Sant Pere totalment buida i una pregària que va impressionar el món i que feia, bueno, que generava molta emoció en el cor dels creients. L'endemà, un franciscà, em sembla, en Brasil, feia un tuit en el que deia que contemplant aquesta imatge deia, mai he vist la plaça de Sant Pere tan plena. Enmig d'aquesta situació en la que semblava que no podien congregar-nos i trobar-nos per viure la fe i per celebrar-la, vam descobrir que estaven més units i més en comunió que mai. Que potser, segur que és veritat, és jo, i té una força increïble quan Jesús diu que vol adoradors en esperit i en veritat. I que nosaltres som els temples, i que a vegades no és necessari anar al temple perquè nosaltres som el temple. L'altra imatge és aquesta vinyeta del diàleg en el que està el diable, el dimoni, parlant amb el Pare Etern, no? I li diu, bueno, he ganado la partida, he conseguido vaciar las iglesias. Y el Pare Etern, Déu, le contesta, no, no, hemos abierto una iglesia en cada casa. Jo crec que això ha sigut l'experiència de molts creients, privats de poder compartir i celebrar la fe en comunitat, van descobrir la força de l'església domèstica i van descobrir la força de la comunitat, també de manera virtual, que no és menys real i que ens va despertar una comunió molt, molt profunda. Per tant, hem descobert que la fe va molt més enllà dels nostres desplaçaments i que la efusió de l'esperit, la presència de l'esperit, es dona quan ens reunim en el nom de Jesús allà on estiguem, cadascú a casa seva tancat o cadascú servint en un lloc diferent, però allà es donava l'experiència pasqual de saber que estaven en comunió, que no tenim que tenir por perquè Déu està entre nosaltres. El regal més gran ve quan entenem que Jesús es fa present, que ens mostra les seves ferides, que ens convida a tocar les seves ferides i tocant les seves ferides, els dolors de la humanitat, descobrint que Ell és viu i que està entre nosaltres i que la fe té sentit i que és força i que són creïbles quan són capaços d'anar més enllà de les formes i trobar-nos des de la comunió, en el silenci, amb els nostres germans en la fe. El missatge és que Jesús està entre nosaltres, que si anem junts i si estem en comunió i si tots els que estem en la mateixa barca en aquesta tempesta són capaços de remar en la mateixa direcció i descobrir que Jesús és present, la barca no s'enfonsarà.
Moltes gràcies, Sor Lucía Caram, per haver-nos acompanyat aquí al Mirall, a Cope Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Fins la propera, que vagi bé.
Moltes gràcies i fins la propera.
D'altra banda, Església confinada és el títol d'un documental que presenta una bona mostra de l'activitat sovint discreta o poc coneguda que fan les diverses realitats eclesials i cristianes, des de la vida de fe de les famílies fins a les entitats d'ajuda, passant pel servei espiritual i litúrgic. Ens acompanya també uns minuts avui la directora d'aquest audiovisual, d'aquesta producció, Laura Mor, periodista vinculada a Ànima 7. Hola, Laura Mor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què vol transmetre aquest documental que vostè ha dirigit?
El documental Església confinada recull el que ha viscut l'Església del nostre país durant la pandèmia. No deixa de ser una petita mostra de tantíssimes accions que s'han produït arreu del territori. Però sí que hem procurat recollir dinàmiques que han estat significatives. Hem vist que l'Església ha desplegat el seu enginy per salvar distàncies, una Església que no s'ha desentès dels altres, sinó que ha continuat acompanyant les persones, no? I que els ha fet costat en moments d'incertesa i de patiment. En general, les propostes que s'han fet han tingut un tarannà positiu, i des d'aquí és el que expliquem, no? Que els cristians no s'han quedat tancats i espantats a casa durant el confinament. L'Església ha dit: no tingueu por. És una de les frases que més repeteix Jesús a l'Evangeli, no? El documental recull a partir de veus molt diverses aquest missatge de confiança i d'esperança compartida.
Durant el repàs a les diferents realitats van intervenir 12 persones de diferents àmbits, com són el teològic, l'educatiu, el pastoral, l'espiritual, el caritatiu, el de la pietat popular i altres. Expressen, entre altres reflexions, la idea que no poder anar a missa o no realitzar determinades pràctiques devocionals no impedeixen viure la fe, amb altres recursos i eines personals, familiars i comunitàries. Potser, senyora Laura Mor, el missatge de fons del documental és ajudar a entendre que els creients tenen ara una oportunitat de ser més coherents i més autèntics?
Més coherents i autèntics. Sí que el confinament i l'aturada general han forçat a fer-se preguntes i a mirar endins. S'han modificat rutines, s'han anul·lat projectes, no? La comunitat cristiana també ha fet un exercici de destriar el més essencial del seu servei. Quedar-se a casa ha portat en moltes ocasions a una pregària més intensa, però sobretot alleugeria el patiment dels altres. Quan es treu el pilot automàtic, toca prendre decisions. Quina opció han pres els cristians durant la pandèmia? O, com diu el subtítol del documental, no? Què vol dir ser cristià en temps de coronavirus? Ser cristià vol dir fer costat als qui pateixen. I això és el que han fet. Amb els presos, amb persones sense llar, evidentment amb els malalts i els seus familiars, i amb infants i joves que requerien orientació i serenitat en moments de confusió. Quina era la tesi de partida? Clar, la pandèmia, amb el tancament de les esglésies, podria haver disgregat la comunitat cristiana. En canvi, paradoxalment, l'han fortit i el sentiment de pertinença a un projecte molt més gran s'ha reforçat.
Parlem avui amb Laura Amor, directora del documental Església confinada, produït per Ànima 7. Després d'aquesta experiència de confinament per la pandèmia, de quina manera l'Església pot enfortir més la comunió en allò fonamental?
Justament, sembla que toca anar per aquí. Una comunitat que col·labora i coopera és més forta que una que aïlla, que disgrega i que competeix. El documental també explica que hi ha moltes maneres de respondre a les necessitats d'avui. Tothom viu la fe des del seu tarannà i el que identifica la comunitat de creients és tenir un horitzó compartit. On miren els cristians? La seva vida expressa humanitat? Aquí hi ha la clau de volta i el que ens permet enfortir això que s'entén per comunió. El problema és quan es distorsiona l'horitzó i els creients es dediquen a clavar-se cops de colze. Que això també passa i em sembla molt greu i molt trist. En canvi, quan es posen els talents al servei dels altres, sent generosos, quan es col·labora, s'arriba molt més lluny. I això acostuma a fer felices les persones i dona molt més fruit.
El documental Església confinada es va emetre diumenge passat per 8TV i pel web de La Vanguardia, on ha quedat penjat com un vídeo. Com recomanaria la seva directora, Laura Mor, als qui ens escolten que dediquin mitja hora a veure aquest documental?
El documental Església confinada es pot recuperar al web d'Ànima 7. Això és www.animaset.cat, escrit tot amb lletres, animaset.cat. És un relat molt condensat, no? Com dèiem, en poca estona, mitja hora, mostra veus molt diverses. En aquest sentit és pedagògic, no? Perquè descobreix moltes realitats amagades, però alhora assenyala qüestions importants de present i de futur. El documental és una eina fantàstica, diríem, per fer debats i cenafòrums. Pot servir per això també, no? Per parlar sobre quin ha de ser el paper de l'Església avui. Tenim una emergència social, és una emergència també climàtica, van lligades de forma indestriable, i això demana fer costat als més vulnerables, però també cuidar la natura i denunciar les injustícies que permeten la marginació de molts col·lectius. Per tot plegat, animem a veure el documental. Església confinada, l'hem cuinat amb molta il·lusió, no sabem treballar d'una altra manera. La mateixa producció i realització han estat un exercici col·lectiu i des d'aquí agrair la confiança de tot l'equip d'AnimaSet i la col·laboració de tantes persones, no?, que han accedit a gravar-se, a compartir qüestions tan íntimes i vitals com les que veiem en aquest projecte.
Laura Mor, periodista i directora del documental Església Confinada, gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Mirall, a COPE Catalunya. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. A reveure.
I ara tenim a punt la història que cada setmana, en forma de reflexió, ens presenta el franciscà i periodista Luis Esteban Larra per fer-nos pensar.
Luis Esteban Larra ens fa la vida possible.
Un dels efectes més immediats de la crisi que estem patint és la incorporació de noves paraules relacionades amb la pandèmia, no només en el llenguatge habitual, sinó en el diccionari oficial. Em refereixo a termes com ara desescalada, desconfinament, videotrucada i, per descomptat, coronavirus. Els acadèmics de la llengua, o els qui formen l'organisme propi en el cas del català, debaten aquests dies, precisament a través de videotrucada, sobre la conveniència o no de sumar nous vocables a les pàgines del diccionari per donar-los carta de ciutadania lingüística. I gairebé segur que serà així, tant en castellà com en català, per la força dels fets o per la contundència de l'ús. Com ha passat abans amb altres paraules, al principi els acadèmics s'hi mostren en contra, però després cedeixen. No obstant això, el més important d'aquest debat cultural no són les paraules i el seu gènere, si coronavirus és masculí o femení, sinó el seu significat i l'ús ambigu que en fem en determinats contextos. Durant tot aquest temps s'ha parlat d'escalada, de pic, de corba i de desescalada, com si la pandèmia fos un esport. Els qui practiquen escalada saben perfectament que tot i el risc que corren, el més apassionant és enfilar-se per parets rocoses i vessants escarpades, i que el més perillós és baixar o desenfilar-se. De tota manera, des que associem la desescalada amb la pandèmia, poques vegades identifiquem aquest neologisme amb la dificultat, la duresa i el perill, i gairebé sempre hi veiem només el cantó positiu del desconfinament. Però no oblidem que desescalar significa també reduir, disminuir i rebaixar. Encara que, per a molts, a partir d'ara, la vida no estarà, malauradament, a preu de saldo.
Señor, mi corazón.
El Espíritu Santo y los deseos del corazón és el títol de la cançó que estem escoltant, un tema de la hermana Glenda, en què ha posat música al Salm 130, que ens condueix a confiar en el Senyor com un nen a la falda de la mare. La setmana vinent serà l'Eucarística per excel·lència. Celebrarem Corpus Christi i les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya presentaran les seves memòries. A la Catedral de Barcelona, el dia 14, hi haurà l'Eucaristia a les 6 de la tarda, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. En parlarem la setmana vinent. El Mirall us espera el proper divendres, com sempre, a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.
Espera, Israel, en el Señor. Espera, Israel, en el Señor. Espera, Israel, en el Señor. Señor.